Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 5 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, bon dia.
Bon dimarts.
Hem arribat una mica justets, entre que l'informatiu ha durat poquíssim, que, bueno...
Què ha passat?
Deu ser que no hi ha desgràcies per explicar, i és
millor,
una bona
millor
notícia, això. I llavors que venim del quiosc. Vull dir que...
Dia important.
Havíem d'anar a buscar una revista.
El dimarts no és gaire típic en el quiosc per anar a buscar revistes, és més els dimecres.
Sí, potser però sí, mira, que és més de dimecres, eh?
En aquest cas, Vogue, com que ja s'acosta al final de març, ha publicat el seu número d'abril, que bàsicament el protagonitza Bad Gyal. Ho haurem de comentar avui.
Quina portada, quin tros de portada, amics i amigues.
Doncs si una mica efecte xarcuteria...
Sí, aquest vestit no l'acabem d'entendre. Sembla que hi hagi aquí un sortit de salami, un de mortadela, l'altre pernil dolç... Però escolta'm...
Sí, és un vestit que no és per cada dia, per posar-te'l cada
dia. Ui, no.
La veritat és que no.
Bé,
d'aquí una estona, comentarem tota l'entrevista que hi ha, perquè és realment extensa i hi ha coses que són bastant interessants. Abans, anem a confirmar una de les coses que ahir sospitàvem i que, vaja, que l'hem encertat.
Necessites a alguien que... pase a los niños por ti y que haya actividades para los niños por ti. Entonces, hay estas figuras que los llevan en grupos máximo de 7
la
niños.
La Juliana i en Pau Espart ho tenien claríssim. La Marta i jo vam anar entrant en raó a mesura que anaven passant les hores i finalment s'ha confirmat que la campanya de Paseadores de Niños, que diumenge promocionava la Laura Escanes, ha resultat ser, com ja vam dir, una campanya fake. Llavors, la Laura ahir a la tarda publicava uns stories on demanava perdó a tots els que m'heu cregut, deia, en algun moment aquestes 24 hores estava amb l'ai al cor sense poder dir res fins ara. Tinc la sensació que ella també ha patit una mica amb els missatges que li arribaven. De qui és la campanya? Com va dir en Pau Espart.
Sí,
diu Juli, dos punts.
Sí, Juli, dos punts.
Perdoneu, estava...
No, no.
Estaves mirant la revista.
No, i estava gaudint també de com t'expliques, que ho fas molt bé, ets un professional, i és un gust treballar amb tu.
Ai, gràcies. Mira, ara feia molts dies que no m'ho deia ningú, això.
La campanya és de multiòptiques, sí.
Efectivament, confirmant el que deia el Pau ahir, la campanya és de multiòptiques, que explica, ja veureu, perquè la cosa és bastant retorçada, que molts nens passen menys de 20 minuts al dia fora al carrer, i per tant estan a casa veient molt poques coses i que això pot empitjorar la teva vista.
Doncs,
com et queda, Roger? Tu ho sabies que has de sortir més a passejar?
Mira, jo crec que de petit em van treure molt a passejar perquè realment anem molt poca miopia. 0,25, 0,5.
Escolta'm, doncs jo tinc molta miopia i no vull pensar que els meus pares no m'han portat a passejar al carrer ni al parc. Jo és una cosa hereditària, també.
Totalment.
També,
jo també tinc molta miopia i et dic jo que sóc una tia de carrer.
Tenir vull miopia que jo no és sinònim de tenir uns mals pares.
Escolta'm, i no portar els teus fills a passejar tampoc no vol dir que siguis un mal pare, sisplau. Deixeu-me insistir en aquesta idea, que potser no tens temps.
Sí, que sí, que sí,
I
que sí, que sí.
Que jo al final em vaig sentir fins i tot culpable.
I que és veritat que, a més a més,
ara és veritat,
la nina
no,
encara en sortirà amb miopia.
No puc passejar la nina cada dia. Doncs per horaris, per temes de com t'organitzes el dia a dia, potser ho ha de fer alguna altra persona. Clar que vols que la teva filla passegi amb tu cada dia, si pot ser tres cops al dia al carrer, però no sempre pots, tu.
Campanya polèmica, també.
I sobretot,
sí, per mi sí.
I sobretot campanya estranya, perquè és com exactament... Sí, vale, sí. Els nens surten poc al carrer i si sortissin més al carrer disminuirien la miopia. Exactament què m'estàs intentant explicar? És com que només volen reforçar marca, entenc, no? Volen com fer alguna cosa més solidària, més d'activisme...
Però creus que algú dirà, ah, mira, boníssima campanya, a partir d'ara em canvio d'òptica i vaig a multiòptiques?
No, crec que no.
Jo crec que tampoc.
Per això m'estranya, no l'acabo d'entendre. Necessitaria un expert en màrqueting que m'expliqués si això funciona o no, perquè no ho veig clar.
Per cert, parlant de criatures i de fills, hem d'ampliar una informació que ja donàvem ahir, de fet.
Clar, què sabíem diumenge? Doncs que la Marta Pombo estava esperant el que ens pensàvem que era el seu segon fill.
Una nena, jo pensava, per intuïció.
Gran gir de guió. Ahir al migdia, doncs sabem que la Marta Pombo espera bessonada.
Per tant, seran
tres. Mira que això jo no ho signava per res del món.
Mai.
No estaven les meves apostes del 2024.
Però la il·lusió que fan sempre uns bessons, a mi és que no em deixa de sorprendre quan de sobte em diuen que n'hi ha dos. Em sembla impossible.
En Pau, de seguida, en Pau Espart, que sembla que no li agradin aquestes coses, però ell per opinar i per ficar-hi cullerada, bé, el primer va dir que potser era in vitro. Això no ho sabem. Tota aquesta informació no la sabrem i estem a l'espera que la Marta Pombo comenci a fer preguntes i respostes de com ha anat aquest segon embaràs.
I jo no ho crec, eh?
Jo crec que tampoc.
Si es tracta d'apostar per com ha anat, per com va anar l'embaràs de la Matilda, per els timings, jo crec que no. Jo crec que això ha anat...
I si tot va bé, la Marta... Sí, exacte, això. I la Marta Pombo, si tot va bé, avançarà la Maria, que és la seva germana... de carrer, perquè, clar, ara serà ella la que té més fills.
Però és que em sembla tan salvatge passar d'un nen a tenir-ne tres.
No, realment...
És com que no estàs preparat de cap de les maneres.
En pocs anys, una de nets, no?, en aquella família.
No, ara meva,
cinc nets.
Sí, sí, bueno, a vegades va.
I molta sort, perquè jo crec que o segueixen junts ja tota la vida amb el marit, o se separen. Una bessonada, eh? Si amunt és dificilíssim...
Dos ja et posa a prova definitivament.
T'he de dir...
Jo
no ho he viscut, però sí que és veritat que hi ha molta gent que ha tingut un nen i després ha tingut bessonada, que expliquen que per començar gairebé els dos, o sigui, com hi ha molt la cosa aquesta de matar dos pájaros d'un tiro, de és complicat, però al final en realitat és el mateix que amunt, una mica, perquè és duplicar-ho tot i ja està. I fins i tot, mira, Patrick Urbano, diré el seu nom, que sí, li va passar exactament això que li ha passat a la Marta Pombo.
Té molts fills, en Patrick, no?
Explica que va ser més fàcil amb la bessonada que no pas amb el primer nen. No ho sé. Cadascú, vull dir que l'experiència també de cada un és diferent.
Jo he sentit opinions contràries, eh? De que quan no plora un, plora l'altre, s'ha dormit un i després l'altre li està costant, i just quan dorm l'altre es desperta, vull dir que la logística la trobo dificilíssima, eh?
Sí. Mira, saps qui també té... Laura Grau, que és com la Matilda Pombo.
Ah, teniu bessons
a casa. Sí, té bessons, germans petits, bessons.
Germana gran de bessons, ens ho podrà explicar millor.
Sí, doncs d'aquí una estona ens ho explica. Abans, hem de parlar de Shakira.
Sirve anestesia dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy...
De fet, falten 3 dies perquè surti l'esperat àlbum de Shakira, que es dirà Les Mujeres Ya No Lloran, i la cantant ja està començant a concedir algunes entrevistes de promoció. Entre elles, la de dissabte al diari britànic The Times.
Sí, és una entrevista que van fer per Zoom, ella des de l'altra banda de l'oceà, a la seva cuina de Miami, no fos cas, ben còmoda i tranquil·la, i no tenim cap àudio oficial de la conversa. Llavors, què ha passat? Què hem decidit fer, aquest equip? Hem decidit agafar els titulars més sucosos i convertir-los en la veu de la Shakira recreada amb IA.
Perfecte.
Amb intel·ligència artificial.
M'encanta, meravellós.
Em pregunto si és legal, això.
Si ho dius,
avises a la gent, exacte, que això és intel·ligència artificial.
Correcte.
Ja veureu que s'assembla molt a la veu de la Shakira, però hi ha algun punt que falla. Llavors, anem a repassar els titulars. Per exemple, per què ha tardat 7 anys a treure un disc?
Durante mucho tiempo he hecho un pause en mi carrera para estar junto a Gerard y que él pudiera jugar a fútbol. Te hice muchos sacrificios por amor.
És brillant.
A veure.
Clar,
a veure.
És que ara és difícil centrar-se en el contingut del que diu i no només en la forma.
Clar.
Però, clar, ell explica que va haver de pausar la seva carrera perquè doncs volia que brillés el seu company, que era en Gerard Piqué, i jo penso, no només vas pausar la teva carrera, sinó el poc que anaves traient, tot era dedicat a ell. Vull dir, la cançó Amarillo, que l'estem sentint ara, el Boig per tu, que vas agafar l'himne català per excel·lència i te'l vas fer teu, el Me Enamoré, que tot estava centrat en ell. És al·lucinant. Llavors, més temes. Sobre la sessió amb Bizarrap de fa un any amb uns quants punyals contra en Piqué, i la Clara Chía diu el següent.
Ellos saben que solo hay una forma de vivir la vida y es aceptando el dolor. Cuando su padre y yo estábamos atravesando nuestra separación, escribió dos canciones increíbles de las que hacen llorar.
Aquí la S no l'acaba de clavar, la intel·ligència artificial. Bé, ens hem equivocat. Aquest tall fa referència a una pregunta que li deia al periodista. Tu com estàs portant, doncs, que estiguis dedicant tantes cançons al teu ex i els teus fills siguin conscients de tot? Doncs diu que ho porten prou bé, que van encaixar les lletres prou bé, perquè al final saben que el dolor forma part de la vida i que s'ha d'acceptar i que cadascú el porta com vol. Llavors, més coses. Sobre aquella informació que va córrer de la melmelada, la recordeu?
Jo no me'n recordava d'aquest xou.
Que la Shakira, això es deia, eh? I fins i tot crec que nosaltres en vam parlar, que la Shakira va descobrir que en Piqué li era infidel perquè algú s'estava menjant la seva melmelada de la nevera i això que no agradava a ningú a casa.
Exacte.
Aparentment.
I ella anava veient com baixava. Que m'encantava la idea de la Shakira, una tia que és milionària, que si vol pot tenir totes les melmelades, anar calculant si li havien pres una cullerada
un dit,
o
algú.
Ha baixat un ditet.
I la Clara Chía empatxant-se de melmelada de la Shakira.
A mi la història, que segurament no és veritat, m'encantava.
A mi també. Però ella, em sap molt greu dir-ho, però ho desmenteix rotundament. Vaja, diu que no és veritat. No ha volgut entrar més en el detall de com va descobrir la infidelitat, però així no va ser.
I encara en parla prou, trobo. Vull dir que realment la tia no s'està de res.
Diuen que va ser aquesta entrevista de Times una conversa prou fluida, que ella estava oberta a parlar de moltíssimes coses, fins i tot va parlar d'Hisenda, vull dir que se la veia de bon humor i fins i tot fent broma sobre
clar,
el tema.
Potser ja ha passat el temps suficient, no?, per començar-ne a parlar amb certa distància.
Clar, és veritat, és que farà 2 anys d'aquí poc. Llavors, hi ha un moment a l'entrevista que parlen sobre una de les noves cançons del disc, que es diu Última, i es confirma el que nosaltres demanàvem, que és que serà una balada que farà plorar.
Ai, que bé, que bé.
I nosaltres havíem apuntat, serà amb guitarra? I en Roger va dir, no, jo crec que serà amb piano. Tens tota la raó.
Sí?
Serà
hòstia,
Marina!
Bueno, m'ho va semblar.
Una cançó que parla de penediments després d'una ruptura. Llavors, el periodista li pregunta, aquesta cançó suposo que també tracta sobre en Piqué. I la Shakira diu...
Aquel que no puede ser mencionado. Espero que sea la última canción que escriba sobre esto y sobre él.
Sobre Voldemort, aquel que no puede ser mencionado. La Shakira, realment. És que a ella li encanta una bona tassa de te.
A mi m'ha sorprès el referent de Harry Potter, que té la Shakira.
No, home, no, perdona, però és que el referent del Harry Potter ja és una
el
cosa universal.
Però que l'utilitzíssim, a mi m'ha sorprès.
Jo no sé si és una cosa que va sorgir de manera imprevist, així en la conversa, o si realment amb les seves amistats i sempre es refereix a en Piqué com a Voldemort. És una cosa... En fi, com bé diu el títol, Última, serà l'última cançó del disc i potser la manera en què la Shakira tancarà definitivament aquest capítol de la seva vida, almenys pel que fa a la música, que té pinta que sí. Llavors, sobre nous amors, que és un tema que també ens interessa aquí... La Shakira desmenteix el seu afer amb el pilot Lewis Hamilton. Per tant, això no ha passat, diu ella.
Tampoc m'il·lusionava, això.
No t'il·lusionava, eh?
No, m'agradaven gaire.
Doncs
no.
Mira, ella explica que juntar-se amb esportistes és una mala idea. Cita textualment. I que potser ha arribat el moment de buscar l'amor en altres artistes. Igual ens està donant una pista, perquè en una de les cançons d'aquest nou disc, que es diu Nassau, ella parla d'una nova il·lusió. Llavors, pot ser que la Shakira hagi començat un afer... una relació, no sé, de parella, fins i tot, amb algun artista? No sabem si musical, no sabem si pintor, no sabem si escriptor.
I és que la Shakira la veig ja una mica Roger Carandell, eh?
Sí, ja
soltera de per vida.
Interessa.
Sí, però per voluntat de dir ja estic bé així, ja està. I a més ella ha parlat molt de com sentia aquesta pressió de que necessitava un home, que necessitava viure en parella, com que tenia una idea de la vida de compartir-la sí o sí amb una altra persona.
S'ha conegut ella
mateixa. I que haver-ho deixat amb el Piqué, aquesta mentalitat li havia canviat.
Però llavors això d'una nova il·lusió, que creus que serà la nova il·lusió de viure en família?
Sí, o en plan que musicalment ha descobert un artista que li encanta i que han fet una col·labo que és alguna merda així.
Home, és que Shakira realment portava dècades en parellada.
Sí, sí, perquè
va ser un Tarzan el tema
sí,
de Piqué.
Amb l'Antonio de la Rúa, sí,
clar, portava molts anys, llavors...
S'està descobrint ella mateixa, la seva il·lusió és ella.
Jo no opino el mateix, jo crec que s'ho està passant bé. Mira què et diré.
Però escolta, que jo turisme masculí i inclús femení n'està fent segur.
Ah, val.
Una cosa no treu l'altra, però per mi això també va justament amb la solteria. Vull dir que a mi ara em costa molt imaginar-me una Shakira dient, sí, vaig amb tu a Saco i som nòvios.
Tu creus que en Roger també fa turisme d'aquest que dius?
El Roger fa turisme femení, si no m'equivoco, 4 cops l'any. Més és insà per ell. Anem més o menys aquí, 4 cops, 5.
No està malament, 4.
Els anys bons, 5.
No està malament, 4, trobo una... Bé.
Un cop al trimestre. Els 3 mesos el Roger diu.
Cadascú planeja els viatges quan pot.
Quan faig l'IVA dic, va, ja fem-ho tot. I si ho deixem... Escolta'm, més o menys, però amb altres paraules. La 1:17. Fa unes quantes setmanes vam explicar, il·lusionats, que l'Enric Auqué i la Macarena García eren la nova parella del moment, tot plegat darrere d'unes fotos on es feien un petó al mig de Madrid. Fins i tot vam saber pràcticament en quin rodatge va saltar la xispa. Doncs bé, tenim nous detalls de com estan vivint aquests dos la seva relació.
N'està passant una de molt grossa. Bueno, aquí sí que hi ha amor del bo. Aquí ni turisme ni hòsties. Aquí, vamos.
I qui no comprava aquesta història?
Jo. No, perdona, no. No és que no la comprés.
Història d'amor, eh?
No és que no la comprés.
Escolta'm, tu no...
És que
és
posava
veritat?
Preguntes sobre la taula.
No, tu deies que això era un rotllet...
Aquesta tia no sap fer autocrítica.
Mira, nois, deia que...
Dona la raó a la Marta, que ella va dir que amb aquell petó hi veia amor
que
pur.
Sí, que tu vas dir...
Juliana, que tinc una mala ratxa, sisplau, ajuda'm una mica.
La Marta Montaner va tenir tota la raó del món, però també vull deixar clar que no és que jo afirmés que era impossible que fossin nòvios, jo llançava preguntes, deia que existien grisos, com sempre reivindico, perquè sempre a vosaltres us agrada molt llançar-vos en el blanc o en el negre, i jo sempre em moc en el gris. Bé, estem en un puto negre que és flipant.
Clar. O sigui,
són nòvios.
No, estan a punt de casar-se, jo crec.
Centrem-nos als fets.
Bon dia, l'Enric encarar rodilla o com es diu en català, com ho diem?
S'agenollarà.
Per demanar matrimoni.
No, perdona, però agenollar-se.
Falcarà genoll.
Falcarà genoll.
No sé si es diu així, però m'ha semblat tocada.
A mi és que encarar rodilla em sembla que té una potència que agenollar-se.
Ara busquem la versió nostrada d'això. Però a veure, quins són...
Fotar el genoll al terra i treure la nit.
Què hem vist? Què ens han dit? Què podem confirmar?
Sabem que ahir, a les 8 del vespre, en un restaurant de l'Eixample, que es diu Ramen Yahiro.
Molt bé.
L'Enric, tu la proves.
Sí, sí.
Carrer de Girona, eh?
Home, un 4,6, el Maps. Vull dir que, bé.
És un restaurant que té molta fama.
Doncs l'Enric Auqué i la Macarena García estaven amb la criatura de l'Auqué esperant per entrar al restaurant,
val,
fent fins i tot jocs de mans. A mi, mira, Ramen, un nen entremig. No, perdona, l'anell on és? O sigui, és d'un compromís brutal, això.
L'anell jo crec que devia sortir del fons del plat de ramen.
Clar.
Al final de tot.
És que fer-se un ramen és la cosa més romàntica que pots fer, no ho feu amb qualsevol, eh?
I a mi m'encanta que el plat romàntic inclogui una criatura.
Sí. Clar.
I que veig la Macarena jugant tant amb els nens, sent tan bona madrastra.
Però has d'estar molt segur, també, de la relació que estàs construint amb l'altra persona, sigui la mena de relació que sigui, per presentar-li la filla o el fill que tens amb el qual.
És l'amiga del pare. No?
L'amiga.
Sí,
es comença així, potser.
Es comença així fins que un dia... No,
l'amiga ja li fa un petó.
L'amiga es lia amb el pare i dius, bueno, doncs
dius,
aquesta
amistat
és molt profunda. La veritat és que sí. Doncs bé, ho celebrem i esperem que se'ls hi posi el ramen.
I desitgem el millor, abraçada forta, tant de vols puguem veure junts passant per fotocalls, vivint el seu amor de cara en fora, despullats.
I a Barcelona, no a Madrid, faria més il·lusió.
De moment, mira... Estem guanyant, eh? Perquè el ramen no se l'han fotut pas allà a la totxa.
A Callao.
Mira, el tema de Inca Rodilla, que a tu t'agradava molt com sonava, el nostre departament de lingüistes ens diuen que és agenollar-se.
Com deies tu, Roger.
Sí,
no, tristesa absoluta, em desapunto del català.
O posar-se de genolls a terra. Des d'aquí una crida a buscar...
Posar-se de genolls a terra.
A buscar entre tots una frase potser una mica més...
Posar-se de genolls a terra és el que fa el Cristiano Ronaldo, m'entens o no?
Totalment.
No acaba de ser demanar matrimoni.
Jo diria fotre el genoll al terra, perquè el fotre sempre dona una mica de marca.
A mi el falcar genoll...
És que, clar...
Falcar genoll...
Sona molt contundent, però igual falcar no va per aquí, eh?
A mi el que necessito en aquesta expressió és que sembli que t'has destrossat el genoll del cop que has fotut. Saps? Que ho has fet tan fort i amb tant ímpetu que t'has destrossat tots els lligaments.
I treballarem. Un quart i mig a dues. Pau Espart, molt bon dia.
Bon dia. O ficar o fermar els genolls.
Tu vas fermar els genolls perquè estàs casat, ho torno a recordar.
No, parella de fet, que no és el mateix.
No
perquè
és el mateix,
estat civil,
eh?
Es manté en solter.
Per mi és el mateix.
No.
Està el gris, oi?
Oh, no,
no està el gris. Una cosa és blanc, l'altra és negra.
Sí,
són coses diferents.
I a l'hora de fer la declaració de renda, dels tràmits, doncs jo consto com a solter, perquè el meu estat civil continua sent així, per més que llavors hi hagi un document que digui que som parella de fet.
Com t'agrada fer-ho tot complicat?
Perdona,
tindràs un fill amb una tia amb qui portes 10 anys i no, nosaltres som
veure,
parella de fet.
A veure si podem fer breu, però la diferència quina és aquesta?
Sent
parella de fet, a tu constes com a solter.
Correcte. El que passa que és cert que cada cop s'ha anat allò, equiparant més tant la parella de fet com el casar-se, i ara mateix ja gairebé hi ha molt poques diferències.
O sigui, és en realitat com per tenir els avantatges legals d'estar casat, però no casar-se de veritat.
Sí. Per mi és gent que vol anar contracorrent i ser uns moderns de la vida, dient, no em caso, nosaltres som parella.
A part que et pots casar i fer-ho, diguéssim, igual de fàcil, no cal fer la festa ni res, és que és tan millennial fer-se parella de fet.
No, perquè el dia que et vulguis separar és molt més fàcil, i us diré una cosa.
És de millennial que es pensa que reciclar resoldrà tots els problemes del món.
Espera, que m'interessa el tema d'aquest.
No et cases,
sí?
No tens els 15 dies que et donen. És a dir, a mi, si un dia em ve de gust casar-me, llavors aconseguiré 15 dies de vacances.
I per què no et cases? És que, Pau, tu mateix t'ho estàs preguntant per què no t'has casat.
Ets tan millennial. És que quan penso en un millennial penso en tu. Parlo dolent, Pau?
Bé, fem 3 minuts de pausa i a la tornada... Parlarem de Dua Lipa perquè ha estat a Barcelona.
Sí, a la seva visita a la ciutat s'ha explicat molt, però és que hem treballat per aconseguir 3 exclusives. Tenim la data de quan s'estrenarà el videoclip que ha gravat a Barcelona.
Mare de Déu, senyor.
Sabem quines seran algunes imatges que es veuran al videoclip.
Déu meu.
Mare meva, ho tenim tot.
I també hem accedit a alguna gent que hi ha participat.
Mare meva, realment sí que...
Quins cops sobre la taula, eh?
No, sí.
La destrossarem.
El Pau s'ha trencat els genolls.
Ara tornem i en Pau ho explica.
Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat. Say I come, then I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long.
3 minuts i dos quarts de dues, Dua Lipa va visitar la setmana passada Barcelona per gravar-hi un videoclip. Poca gent sabia que era la ciutat, però ella mateixa ho va revelar penjant unes fotos a Instagram durant el cap de setmana, Pau.
Exacte, és la informació que s'ha publicat els últims dies, perquè el que han fet els mitjans és mirar les imatges i començar a deduir què és el que ha fet Dua Lipa a Barcelona. Per qui no n'estigui el cas, ha penjat unes fotos en què deixa clar que ha visitat la ciutat. No és el primer cop que ho fa, s'ha de dir, però les dues imatges que han aixecat més sospites són la d'una skyline de Barcelona i la d'un barnús que porta on hi posa Barcelona un cor i el seu un nom. Amb l'Skyline es fa bastant evident que aquella foto s'ha fet des de Montjuïc, per la vista que mostra. I amb la del Barnús es veu de fons un equip de rodatge. Total, s'ha acabat sabent que Dua Lipa va venir la setmana passada no només a visitar Barcelona i a menjar-hi, sinó sobretot a gravar-hi un videoclip.
I el Barnús, creus que forma part del videoclip o se'l va posar mentre esperava entre gravació i gravació?
És veritat que sabem que hi haurà aigua en aquest videoclip, perquè surten unes piscines. Jo diria que és més atrezzo d'ella, de material que necessitava per fer la gravació i no refredar-se i estar còmode. Però potser sí, potser se la veu amb el Barnús. Tinc dubtes. Us he de dir que al final ho sabrem aviat, perquè el meu disc Radical Optimism surt d'aquí poques setmanes, el 3 de maig. I sabem això, que el videoclip d'una de les cançons serà a Barcelona, i a partir d'aquí hem aconseguit nova informació.
Vinga, ara, ara. Enganxada.
Sabíem que el 2020 Dua Lipa va gravar un altre videoclip a Barcelona, que és Physical. Come on, love isn't for us. We created
something phenomenal, don't you agree? Però aquí Barcelona no era... Vull dir, no era la protagonista del videoclip de la Dua Lipa.
És a dir, s'hauria pogut gravar qualsevol ciutat perquè es va fer Fira de Barcelona i... De
fet... no era reconeixible la ciutat.
No.
Ara m'estava mirant i dic...
Però ella és tan catalana, amb aquesta cara de laia que té, li agrada tant venir a la nostra ciutat.
Li agrada tant menjar aquí, li agrada tant el bon vi.
Tot el dia amb una copa de vi a la mà.
Ella és una tia que gaudeix dels bons plaers.
Ella és una gaudidora.
Una gaudidora, i tant.
I us diré una cosa, al final sempre s'ho munta d'alguna manera per acabar venint almenys un cop a l'any a Barcelona.
Sí. A mi em fa molta gràcia tots els memes que corren a Twitter dient que Dua Lipa sempre està de vacances.
És que no té casa.
És que no treballa, sempre està voltant pel món, però ja no treballant, excepte aquest rodatge a Barcelona, sinó que ella, doncs ara a Mèxic, ara a un lloc, ella s'ho passa bé.
Tot el dia en biquini menjant ostres. Dic, tia, però que...
És que agafarà la gota,
No, ella és...
Amb aquest
plat. Jo em canviava per ella almenys un any,
Marta.
Ja m'agradaria,
Sí, un any sí, clar.
Mira, què un any? Pues què dius? Marta, tu una setmana a la vida de la Dua Lipa? Ja et tenim el diumenge plorant destrossada perquè vols estar a casa amb el teu pijama de felpa. Tu necessites el teu sofà, la teva tele, la teva tassa,
veure,
la Dua Lipa no té sofà, no sap com són els coixins de casa
seva.
És
gent privilegiada, però...
No sap on ha d'anar quan la deixa el taxi a la
casa seva. Deu estar esgotada, aquesta tia.
Ella, en comptes d'anar a casa, se'n va de festa quan arriba a la seva ciutat, que no sé ni quina és. Ella arriba allà, al lloc de...
És una ciutadana del món.
Ella s'ho va inventar. És la primera nòmada.
Sí,
no va de digital.
En principi...
Treballant a l'Starbucks de Passeig de Gràcia.
Ara mateix se la situa a Los Angeles, a Dua Lipa, però és veritat que aquest carret d'imatges que ha penjat Instagram on surt Barcelona també posa Barcelona més Los Angeles i fa 4 dies la vèiem a Mèxic, on diria que encara continua. De manera que sí.
Parlant castellà, ella diu que vol aprendre d'aquí no sé quants anys vol ser fluida tant en castellà com en italià.
Que s'hi posi,
Això sí. És molt any sabàtic, Algú que vol fer les llengües, no? Vull dir, és algú que no ha de fer res més en aquesta vida. Em fa molta gràcia.
Però, clar, li deuen escriure les cançons. Vull dir, jo crec que ella senzillament s'ha de presentar a l'estudi els dies que graven videoclips i després a la gira. I ja està, la resta del dia tocant-se la panxa.
Bueno, no ho sabem, no ho sabem.
Que jo estic a favor,
jo també estic molt a favor.
Ningú se l'estima més que jo, potser la Marta.
Que són professions que es dediquen a esperar, bàsicament, perquè s'esperen per sortir a actuar, s'esperen per fer una entrevista, s'esperen per rodar el videoclip.
I mentrestant, Duolingo.
Clar, llavors sí que pots anar fent llengües. A veure, Pau.
Bé, en tot cas, el Physical, el videoclip d'aquesta cançó es va gravar aquí i ho va fer la productora Canada. I els hem demanat si ells han tornat a participar en aquest nou videoclip. Ens han dit que no, però sabem qui hi ha al darrere d'aquest nou videoclip, que és la Karen Saurí. Us preguntareu qui és?
Ens ho preguntem, sí, sí.
Ella si ja... està bé després d'aquest cop?
Aquesta taula la trencaràs, de tants cops.
Havia treballat a la productora Canadà i va formar part de Physical i ara ho ha tornat a fer, però com a freelance. Uh-huh. I qui és la Karen Saurí? Doncs algú que no només ha treballat amb Dua Lipa, sinó també amb altres artistes com Rosalia. Va ser la tour manager de la gira Motomami de Rosalia. És a dir, va estar molt a prop de Rosalia durant uns quants mesos, amb un temps llarg. I què passa? Hem contactat amb la Karen, hem parlat amb ella,
sí,
però ens ha respost que no pot dir res. Tota la gent que ha participat en la gravació d'aquest videoclip de la Dua Lipa han firmat uns contractes de confidencialitat, el que els estatunidencs en diuen NDAs, que impedeixen que puguin parlar de la gravació fins que s'hagi publicat el videoclip.
Té sentit. Home, s'entén, sí.
De fet, ahir et vas emportar uns quants cops de porta quan intentaves investigar sobre aquest tema de molta gent que et deia, escolta'm, noi, no vagis per aquí perquè no et podem dir res.
I, de fet, us ho explicaré, perquè almenys ho podem dir. La gent que ens ha dit que no, però ens ha respost. El que sabem és que almenys una part es va gravar a les piscines de Montjuïc. Tampoc ens han volgut dir res des de les piscines, però al costat hi ha un restaurant. Hem trucat allà per preguntar si saben res del videoclip de Dua Lipa.
Sí, però no. ¿Qué es lo que necesitan saber?
Sí, però no. És que jo crec que és la indicació que dona.
Això és tota la informació que tenim?
No.
Ah, com ho va construint el Pau, eh? Estem anant in crescendo, ho noto.
Ens ha agafat el telèfon...
Que és el cap de sala d'aquest restaurant.
No, és el de la recepció del restaurant.
Ah, molt bé.
I hem aconseguit alguna informació.
Aviam.
Ho estem fent grossíssim, eh?
Jo tinc por que li cridin l'atenció avui amb en Martín, eh? Perquè potser ha ventilat més del que podia dir.
Us he de dir que quan em diu el sí però no i què necessito, doncs jo li demano això, que volem saber alguna cosa sobre el videoclip, i em diu, un moment, es va estar estona, un parell de minuts, que jo dic, ja està, no em tornarà a agafar el telèfon, i després em va dir, podem parlar.
Oh!
Èxit.
Aleshores, el videoclip es va gravar durant dos dies de la setmana passada i en una franja horària molt concreta.
Fueron dos tardes noches.
Ens hem d'imaginar, doncs, que el videoclip es veurà aigua de les piscines de Montjuïc a la franja de tarda vespre i potser la posta de sol.
Potser buscàvem aquella Barcelona taronjada, del vespre.
Golden hour.
La Dua Lipa vol la nostra llum del Mediterrani, i l'ha tinguda.
Jo aposto que podem veure posta de sol amb Skyline de Barcelona al videoclip de Dua Lipa, però en Martín diu que intentaven que no se sabés gaire que estaven gravant.
Hubo movimiento porque nosotros nos avisan que van a grabar y porque aparcan las camionetas y tienen montado todo para lo que es maquillaje y video y luces, pero bueno, fue todo rápido y súper discreto.
Una cosa, en Martín es diu Martín o, sisplau, hem ficcionat el seu nom?
No, jo li vaig demanar com et presento i em va dir Martín de la recepció del restaurant.
Vella gallina. Només de pensar que en Martín li va portar un entrepà a la Dua Lipa.
No.
A veure, jo... he preguntat quina és la relació del restaurant amb el videoclip. I d'entrada van contactar amb ells.
Sí, estaba abierto, pero bueno, sí estábamos al tanto de que estaba al lado y se acercó el equipo y todo. Pero sí estábamos al tanto porque se enfocaba parte del restaurant también.
Per tant, s'enfoca el restaurant.
Per tant, el restaurant és protagonista també del videoclip.
Home, potser és un secundari, eh?
Bueno, però vull dir, no és el restaurant... on menjava l'equip.
Jo crec que és un figurant, eh?
O un intercanvi, eh? És dir, us donem entrepans gratis?
Sí, segur que els hi va d'això.
Si l'enfoqueu un moment al restaurant.
Sí, quan van fer el planning de producció van dir, ui, aquests jaurens que ens posaran els bocates, això ho hem de gestionar d'alguna manera. Va, 5 segons al videoclip i ja ho tenim fet.
Jo diria que, sobretot, ens hem d'imaginar que es veurà força Montjuïc i l'Skyline de Barcelona, i en algun moment, com que el restaurant és al costat, doncs se l'enfoca i ja es deu veure... I per això estaven pendents de la gravació, perquè potser els demanaven que retiressin i que quedés lliure l'espai perquè sortís bé el videoclip. Però ja que esteu tan interessats de si realment Dua Lipa va menjar o no al restaurant,
és
la pregunta, l'última, que li hem fet en Martín.
Sí, estaba abierto, pero bueno, simplemente no... Yo lo consulté con dirección para ver si había venido a comer o algo y me han dicho que no. Al restaurant no vino a comer.
No. Em sap greu.
Què serveixen en aquest restaurant? Perquè recordem que la Dua Lipa només menja ostres, eh? Ella, si no és marisc, no menja.
És el restaurant...
Dieta que només hi entra marisc i vi.
Restaurant Xalet.
De Montjuïc.
Que crec que només menja això. Espaguetis la vaig veure menjar un dia.
A veure.
Té un 4,2 de ressenyes de...
Ui, per la Marta ja és poc. 3 símbols d'euro, cosa que vol dir que és una mica car.
Estic mirant la carta... Clar, podem trobar anchoves, pernil ibèric, gaus de bacallà, croquetes de pernil...
Cap allà que hi va. Crec que no ho sabia, la Dua Lipa. Li arriben a dir això, la Dua Lipa, i encara hi seria.
Clar,
perquè, total, per estar per allà, a Los Angeles, sense estar a cap casa, perquè recordem que no viu enlloc, ja s'hagués quedat allà.
Bueno, una carta que realment...
Amb penjança de croquetes de pernil, que li encanten.
I també paella, arròs, vull dir que sí, tenia força material. Però un cop hem resolt què es veurà el videoclip, hem aconseguit més informació.
Mare de Déu, no has parat, eh? Espero que hagis pogut dormir.
Porta 24 hores treballant.
Us diré que vaig sortir d'aquesta casa ahir 6:45 del vespre.
És el contrari de la Dua Lipa, en Pau.
Sí, exacte. També ho fa, suposo, per aprofitar els últims dies que treballes. Perquè com que ara tindràs un fill... Sí. Què pensarà el teu fill, creus? Quan et pregunti de què treballes i li hagis d'explicar això?
No ho sé, espero que et trigarà uns anys, encara en tindreu. El fet és que sabem la data que hi ha sobre la taula per estrenar aquest videoclip. És a l'abril i abans de Sant Jordi.
Què?
A veure, perdoneu una cosa.
Molt bé.
Un cop més, jo m'hauré de demanar una aspirina, dic de veritat, perquè hi ha molt soroll avui en aquest programa.
En veig tres més, aquí el guió, vull dir que m'he estat preparant.
És un videoclip que es vol llançar abans que es publiqui el nou disc de la Dua Lipa a principis de maig, i jo sospito que segurament es vol utilitzar per començar a fer la promoció, per tant, serà important aquest videoclip. I altres coses que hem esbrinat. No hi surt la Dua Lipa sola, està acompanyada d'uns ballarins. Es van fer uns càstings per trobar els ballarins i es buscaven nois i noies altes. És important aquesta dada. La Dua Lipa és més aviat alta, fa 1,73 m.
Sí.
I havien de ser doncs, ballarins que més o menys estiguessin allò, al mateix nivell. I es van buscar a través d'una escola de dansa de Badalona. Hem contactat amb ells, però ens han dit que no tenen autorització per transmetre cap informació sobre el videoclip, el que passa que ens estan confirmant.
Confirmant que són ells els escollits.
Buscava la cos de ball de quilòmetre zero de la, sí, de la mateixa ciutat, pràcticament.
Clar, i el videoclip, que es va rodar de Physical, la coreògrafa local que va fer d'assistent de la gravació va ser la Natàlia Palomares, que actualment és la coreògrafa d'Eufòria.
I que ha treballat per la Shakira.
També. I hem demanat si la Natàlia va formar part la setmana passada del rodatge del nou videoclip de Dua Lipa, i la resposta és que no.
Vaja.
Aquí hem fallat, però bé, hem fet la consulta. I per acabar...
Pablo, què és això?
No, és un gran treball de recerca... Escoltem-nos, sisplau.
És el dia de presentació del TFG.
Sí, sí.
Sí, per en Pau avui és el dia més important de la seva carrera.
Però què són tants efectes cops?
Us he de dir que hem treballat en tot això l'Aina Ostrell, la nostra productora, també en Joan Sorinyac, el nostre realitzador. Imagineu tot l'equip implicat en aquesta recerca.
I la Dua Lipa mentre estan menjant ostres. Sí, la tia tant panxa.
Sense saber que aquí es podria haver empatxat de pernil.
Doncs a les imatges que ha penjat al seu Instagram també sabem que la Dua Lipa va anar al restaurant Gresca de Barcelona. El seu xef, Rafa Penya, va rebre el Premi Nacional de Gastronomia el 2023. Els hem trucat i ens han dit que no els interessa parlar amb nosaltres.
És que no ho necessiten. Tenen la clientela assegurada. Molt bon restaurant.
En és que almenys és la tercera vegada que Dua Lipa va a aquest restaurant, o que ho sabem, i això consta que hi va sovint, i fan cuina d'autor amb receptes contemporànies que basen en els productes de temporada. Per exemple, què hi ha a la carta? Doncs trobem albergínia a la cada amb crema de parmesà per 10 euros, pèsols amb tòfona per 40 euros, o bacallà al pil-pil amb tripes i faves per 26 euros.
Molt bé, has de tenir una mica de butxaca, eh? Això és el carrer Provença de Barcelona.
Sí.
4,2 a Google, Marta, que sempre mira si...
Però està bé.
I molt bon nom.
Sí.
I del mateix xef també té un restaurant, per si voleu provar-lo, que és molt més barat i molt més assumible, que es diu Torpedo, que et fan entrepans i tal, i també està molt bé. No és el mateix, evidentment, però bueno.
Cinc minuts i tres quarts de dues. Pau, gràcies per aquesta investigació. Ho traslladeu a tot l'equip que t'ha ajudat.
Estàs aprovat, tens un 10.
Trobo que has dit poques vegades exclusiva. I això que n'hem dit unes quantes, eh?
Hem aportat molta informació exclusiva. Sí, i toca reivindicar-ho perquè trobo que els mitjans es basen només en les quatre fotos d'Instagram i que ella mateixa ja havia etiquetat el restaurant i, òbviament, pots deduir que és Montjuïc i llestos. I dius, home, podem trucar, eh? Que la gent et diu que no, però almenys et respon.
Està reivindicant el periodisme de carrer.
I de contrastar.
Sí, molt bé.
És que el Pau és un tio que ve d'aquí, al final.
Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia i una abraçada a Matilde Zamapombo. Això que t'ha passat, filla meva, és un tiquet VIP a teràpia, ànims amb la vida.
El fet d'esperar bessonada, eh?
Sí,
tu tens dos germans, un germà i una germana, que són bessons.
Igual que ella, igual que ella. També et dic que jo no era tan rica, llavors potser ella tindrà menys eixos, però clar...
també té uns pares que fan una pinta d'estar
bojos.
Opinió, però zumbats. Jo els veig molt bojos.
En quin sentit?
No ho sé, no sé explicar-t'ho, Marta.
Val.
No, i no vull dir-la massa grossa.
No, no, bastant bé.
Però ja els veus, no, que són molt diferents a nosaltres.
Jo el que crec és que tenen ajuda.
Ah, no, clar, des de luego. Des de luego.
Això sempre ajuda a tot.
Escolta'm, Laura, divendres es va celebrar a l'Hotel Reina Sofia de Barcelona un sopar benèfic amb gairebé 20 anys d'història, que és la gala de l'Esport Solidari Internacional, i tu estaves per allà amb el micro de Catalunya Ràdio a veure què
pescaves. No se'n perd ni una, posta de rock, la Laura.
La veritat, no va ser fàcil, però va ser xulo, perquè és una iniciativa que compta cada any amb més de 500 convidats, que es fa per recaptar fons per diversos projectes solidaris arreu del món, i s'hi deixen veure sempre polítics, actors, actrius, jugadors de futbol, de bàsquet i personalitats relacionades amb el món de l'esport. Tot està muntat per voluntaris i és molt glamurós al final, clar, allà en l'Hotel Reina Sofia, que jo no hi havia entrat mai, vaig flipar una mica.
Bona olor, perquè aquest tipus d'hotel car fa com un olor sempre especial.
Tot emmoquetat, aquest tipus d'hotel.
Quins convidats hi havia?
Aviam, vaig haver de buscar cares a Google, perquè jo, la veritat és que el món de l'esport no és el meu, jo no domino gens aquest univers, i vaig poder identificar-ne algun, així, amb la foto de Google al costat, com l'Héctor Fort, del Barça. I vaig preguntar-li per això que els ha passat amb el PSG, que em sembla que és prou important.
Doncs la veritat que molt contents tots, ho estan veient tots junts. Bueno, estar als quarts de la Champions és jugar contra els millors. És igual qui toqués, ha tocat el PSG, doncs contra el PSG i anirem amb tot a guanyar. Després de tant que es diu que no estem bé, que no ha sigut una bona temporada, això al final genera ganes, genera doncs aquesta ambició, i els petits doncs pugem amb ganes de menjar-nos al món.
Que mono que se t'ho digui petit.
La Juliana demanava què passa amb el PSG.
Primera pregunta que tinc, efectivament. Em sap greu perquè això diu poc de mi com a oient del Tot Costa, però últimament estic fallant.
No, Juliana, jo vaig haver d'obrir un grup de WhatsApp que tinc d'amics tots de futbol i preguntar-los què creieu que li he de dir a l'Héctor Fort, perquè és que no sé ni de què juga ni...
El Barça, aquest noi, jo no sé si serà el rival a la Champions.
Ah, val. Jo aquest noi no sabia qui era i és molt mono. De fet, em consta que te'n vas enamorar. Després vaig descobrir que era molt petitet.
Vaig tenir la presó, no ho diré mai més.
És de l'any... Hòstia, és del 2006, eh? Té 17 anys.
Quines ganes de menjar-se el món, a favor.
Sí,
a veure si funciona aquesta actitud.
Qui més hi havia? Hi havia actors, també.
Sí, vaig veure el Jordi Sánchez, de Plats Bruts, i el que li vaig voler demanar va ser si estava seguint alguna novetat de 3CAT, no sé, Eufòria, La Turra, vés a saber, no? Però no estava gaire animat.
No em preguntis aquestes coses, perquè llavors no me n'entero de res. Jo soc despistat de mena. No m'atabalis! No
facis... No tens tele a casa.
No facis exàmens. Sí, tinc tele, però no la utilitzo gaire, però bàsicament perquè faig servir la tablet, no perquè no miri la tele. Confesso que no sóc molt futbolero, ja t'ho dic. Queda molt malament dir això, però jo crec que sencer no he vist mai un partit.
Per tant, bueno...
El titular és que Jordi Sánchez viu en una cova, aparentment, perquè no segueix res de l'actualitat audiovisual.
Em quedo amb això de que no em facis un examen. Vull dir, tampoc era molt un examen, no?
No, jo crec que vaig anar de simpàtica, però vaja, suposo que ja devia estar fart de fer-se fotos amb gent. La gent demanava coses molt rares, vull dir, era una mica el típic espai on et ve una persona que no coneixes de res i et diu, pots fer-li un vídeo per l'aniversari de la meva veïna del quart?
Potser estava atabalat per això, sí. En Jordi. Qui més hi havia?
I per últim vaig voler saludar l'Àlex Roca, que, per si algú no sap qui és la primera persona a completar una marató amb un 76% de discapacitat. Sempre va amb la seva parella i intèrpret, Mari Carme, i ens va també donar algunes paraules.
Estic aquí perquè jo sempre vull donar visibilitat a la discapacitat i sobretot a que tots amb actitud podem complir allò que ens proposem o, com a mínim, poder-ho intentar. El meu proper repte... Justament és fer la mitja marató de Milán. Aquest any estic fent 6 mitges maratons en 5 mesos. I després a l'agost, com he comentat, el 10 d'agost ve la marató de París, que estic molt nerviós. I espero sempre que em recolzeu, que doneu visibilitat, perquè tots farem que l'esport sigui un mitjà de comunicació per canviar el món.
Doncs que li vagi molt bé a l'Àlex, perquè realment són quilòmetres, això que ha dit.
Home,
que
feina ara.
Tot.
Sí, i viatja molt.
Sí, sí, amunt i avall.
L'Àlex com la Dua Lipa.
Sí.
Sense casa, amunt i avall tot el dia.
Amunt i avall tot el dia. Bé, ara farem una pausa i a la tornada hem de parlar d'ella.
La cadena le brilló en lo oscuro. Huele a bacara fumándose un puro. Tiene cara que la cama te da duro.
Abans de començar el programa hem anat al quiosc a comparar la revista Vogue. Avui a la portada, Batguiel, amb una entrevista que tu, Laura, ja has pogut llegir i analitzar. Titulars, sí, sí. Alguns d'interessants, no?
Alguns de forts. Batguiel obsessionada amb el seu cos, per exemple.
I Batguiel pija.
Sí.
Però sí. Això ja està bé que ho reconegui, perquè és com, bueno, canta per tot arreu.
Ah, no, a mi em semblava de puta mare, però és veritat que és un giro.
Doncs bé, ara sabrem tot el que ha explicat en aquesta entrevista.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago.
Fa unes hores ha sortit a la llum l'entrevista que la revista Vogue ha fet a la nostra estimada Alba Farero, la Batguiel. De fet, el quiosquer ens deia que ja n'havia vengut 5 o 6, no?
5 o 6, sí.
Vull dir que
s'està... Com a èxit. A 5,50 cada exemplar.
Exacte. S'està venent la revista, Laura.
Aviam, com estrella entrevistada també n'és la portada. Batguiel s'ha fet una sessió de fotos a Windsor, al Regne Unit, que per cert és on està passant tota la trama de la Kate Middleton. A mi em sembla una coincidència capritxosa que s'hagi fet les fotos
ella
allà.
Ella contraprogramant l'escàndol Kate Middleton. Molt bé, Alba.
El crossover seria fort. Surt amb un vestit espectacular, amb un estampat de flors, que jo crec que és un outfit com poc usual en ella, no l'hem vista mai amb aquest tipus de vestit, però és preciós, m'encanta. I també les fotos de l'interior la podem veure amb un altre modelet que encaixa més, jo crec, amb la seva essència, que és un top de flors daurades i després una faldilla també daurada. M'encanta. O sigui, a mi aquest top, sisplau, que me l'enviïn a casa. Comencen parlant una mica de la doble cara de la seva fama. A la Batguiel, la gent l'estima o l'odia. No hi ha de terme mig. Llavors, ella té clar que ser una dona que viu lliurement la seva sexualitat sempre és una mica polèmic, però també té clara quina és la clau del seu èxit.
El secreto es seguir dándole, darle, darle y no parar. Siempre he tenido muy claro que si le aprieto, si trabajo duro, todo va a salir bien. Creo que es algo que he visto en mi familia. Mi padre se mata a trabajar, mi madre igual. Han tirado de la familia para adelante siempre, así que siento que esa mentalidad es algo que tengo dentro en mi ADN.
La cadena le brilló en lo oscuro. Huele a bacara fumándose un puro.
Hem tornat a fer-vos, abans que ningú s'enfadi, de la intel·ligència artificial per recrear els titulars de l'Alba Farello.
El departament dia, avui, de Catalunya
aquest,
Ràdio, saturat.
De Mallorca, de cop i volta que fa l'Alba.
Sí. A veure, parla de la seva família en més d'una ocasió, no?
Sí.
En aquesta entrevista.
Els té molt presents. Quan li demanen què en pensa, per exemple, de la falsa modèstia, ella opina que està passada de moda, que ara ja les noves generacions sabem estar orgullosos del que tenim, fins i tot si no ens ha costat gaire, com és el seu cas. Explica que això ho ha tret de casa seva, on no li ha faltat mai de res, ni se n'han amagat, i de fet accepta, per primer cop, potser així de forma tan pública, que és una pija.
Que et diré que ara ho accepta així de tranquil·la, però no és que ho estigui dient des de sempre.
No,
vull dir
no.
Que ella ha anat molt amb aquest... I ha fet molt el paper de ser una tia del carrer, i
sí.
Una ratxeca, i una xònia, entén-me.
Bueno, ha reflexionat.
Quan no ho és. Vull dir que no passa res, eh? Que també està bé, excepte d'on vens.
Yo a mucha gente les digo que yo soy una pija. Es que lo soy, soy pija. En realidad, cualquiera que conozca a mi familia sabe que no lo somos ni de forma de pensar, ni de personalidad, ni de gustos. Mis padres son muy progres, pero eso no quita que no me haya faltado nada. No he pasado hambre, no he tenido que vender drogas. Si hablamos de ese tipo de calle, no la tengo. Pero por otro lado, considero que tengo mucha calle en el sentido de que a los 18 años ya estaba fuera de mi casa haciendo mi vida. Yo he trabajado desde los 15 y me he buscado mi pan, ¿sabes? No soy una niña pija de estas que han tenido todo en bandeja de plata. Yo soy más bien espabilada.
Da igual lo que van a hablar, lo que ya no vale no me preocupa. Me ríe último quien mejor reirá. Es por eso que yo hago lo mío callar.
Això ho interpreteu una mica com un canvi d'etapa, d'alguna manera, de la Batguiel?
Jo que reconegui que és pija.
Sí, bueno, que tingui com la necessitat d'explicar-se.
Per mi, senzillament, que s'està fent gran, eh?
Sí, ja. Sí. I que maduresa.
I que reconeix tot el que els seus pares també li han pogut donar. Vull dir, és generositat per mi.
I que ho explica molt bé amb molta honestedat, perquè tampoc és que ara faci veure una cosa que no és. També diu la veritat, no? Doncs des dels 15 anys treballant, els 18 fora de casa, m'he guanyat també les coses jo sola.
Que s'ha fet ella mateixa, sí, és correcte.
Però sí que és veritat que jo crec que ella està en un canvi d'era bastant marcada per com es vesteix, que ara ho fa diferent, per les coses que explica, va deixar els porros, està entrenant moltíssim. O sigui, crec que està en un moment de voler-se professionalitzar, que fa molt que ho comentem, i mira, ho està fent cap a aquella direcció.
No? Quants anys té ara?
27?
27?
28? És del 97.
Alba Farello. Doncs, sí, 27.
Doncs també explica que darrere d'aquesta imatge de tia dura, xula, s'hi amaga una Alba riallera, simpàtica, carinyosa, empàtica, o com va dir la seva germana petita, sexy, sensible, no? Al final és una mica el mateix concepte. Hi ha molts... En aquests dos cercles que uneixen a Batguiel amb la Muixca hi ha un espai entremig molt gran. El que sí que admet és que és una mica desconfiada i que li costa obrir-se entorns nous i que, per tant, conserva les amigues de sempre. Molt a favor.
Sí, això ho sabia, a mi és veritat.
Sí, que l'hem vist relacionar-se potser poc, no? Amb
molt hermètica, sempre ho hem comentat.
I personatges
sí, no té amics famosos, ni amigues famoses, que diguis. Ah, bueno, aquella foto que va sortir amb la Greta Fernández
París,
i tal.
No?
Sí, però se la veia un punt forçada i tensa, ella.
Era necessitat. Era com quan les teves amigues no van al viatge de fi de curs i t'has d'ajuntar amb unes que normalment no et fas. Exacte. Que no creuen malament, però no són les teves
quan ets
íntimes.
Nova, una colla que no és la
teva. Tens unes ganes d'arribar a Vilassar i anar amb la colla de sempre.
Anar al lavabo a trucar les amigues de Vilassar.
Escolta'm, ha parlat del nou disc i de les noves cançons.
Sí, que ella té una intenció de que soni per tot el món, indústria global, i que té imatges molt explícites en aquestes lletres del nou disc, que és totalment el seu estil, i quan li pregunten per què, ella explica que és una persona molt sexual en tots els aspectes, fins i tot amb ella mateixa, amb la seva pròpia sexualitat, i que vol ballar com vulgui ballar perquè és el seu llenguatge d'amor propi. Això ja ho havíem vist des del principi, vull dir, és una mica la seva marca. Tot i així assegura que se sent més insegura com a Bad Gyal que no pas quan no ho era, que és una cosa que a mi m'ha sorprès, i diu que, clar, la pressió estètica sent una dona mediàtica és molta més, i també que ella mateixa s'autoimposa aquesta pressió perquè sempre ha estat molt presumida, i diu, clar, presumida i coneguda, un mal còctel. Comparar-se amb gent de Miami, de les Fashion Weeks, d'aquest tipus d'esferes, doncs la fa sentir una mica petita i admet que dona molta importància al físic, tenint de referents gent com la Rihanna, la Beyoncé, la Lady Gaga, que és gent que sempre va divina a tot arreu. Llavors, clar, la pressió per posar-se aquesta alçada ha de ser majúscula, heavy.
Però que justament són divas que reivindiquen cossos molt diferents, eh?
Sí, però que alhora es cuiden molt la imatge. Tampoc les hem vistes mai pel carrer amb un xandall o en una entrevista allò que dius, ai, no va pentinada.
Això és veritat.
Sí, van impolutes. Llavors, ella diu, em mato al gimnàs, intento menjar el millor possible i sentir-se bé amb el meu cos i amb com em veig a mi mateixa és el que també m'ajuda com a ser eficient, a ser hàbil i a ser productiva. Clar, això és perillós perquè confessa que l'estiu passat es va engreixar una mica i que això la va fer sentir molt insegura i es va començar a tornar una mica boja amb el tema de l'esport. Llavors, que t'afecti tant a nivell de salut mental...
Per mi aquest tros de l'entrevista és un punt problemàtic.
Sí.
Però ha de ser tan boig, la Bad Gyal, perquè des de fora ja veus com la gent li diu coses del seu cos constantment.
Et diran,
no només sobre
engreixat,
com balla, sí, sinó directament ja de si el teu cul està bé, si no està bé, si les cames, si la panxa... Ja ens ha de ser molt heavy suportar això. Jo entenc que també sigui complicat.
Però clar, el fet d'explicar-ho, tu no ho hauries explicat, potser,
creus? No, és a dir, jo estic molt a favor que expliqui la pressió que sent, no? Però dir que per resoldre aquesta inseguretat t'has matat al gimnàs i ara tens un cos, no?, que és supernormatiu i que et fa sentir millor, penso que és un missatge un punt perillós, tenint en compte que el teu públic també és gent menor que potser està batallant contra TCAs o futurs TCAs. Llavors, fa patir una mica.
Era un bon moment per parlar de si ha anat a teràpia, de si no, de si s'ho ha tractat d'alguna altra manera, més a nivell d'autoestima, perquè, clar, aquest remei fa patir.
Tema drogues.
Clar, aquí surt un altre tema de salut. Ella aclareix que només parla de fumar, porros, entenem, que és el que ella normalment ha consumit, tot i que sembla que fa un temps que ho ha deixat, però tampoc ho ha tornat a dir en aquesta entrevista, eh?
Però és veritat que ella sempre ha dit que la coca es fa fees, eh? Vull dir que això és una frase de Bad Gyal que ha anat repetint, devia ser
frase cèlebre.
No, frase cèlebre de Bad Gyal, la coca es fa fees. Ella doncs és una noia que s'ha llançat als porros, però altres coses no les ha tocat tant, crec.
Sí, aclareix que això, que ella no ha consumit cap altra substància i que parla només de porros a les seves cançons. També explica que li ha agradat sempre molt la moda, que de petita ja s'imaginava sent la portada de la Vogue. De fet, diu que va fer un dibuix a casa, a Vilassar, que el té penjat, no sé què, que es mor d'il·lusió de ser la portada de la Vogue.
I aquest dibuix surt.
Ah, sí, a l'entrevista.
Surt
a la revista,
un dibuix molt ben fet,
no l'he buscat.
Què dèiem?
Ara trobo, que són moltes pàgines d'entrevista.
I va començar a dir-se
de moda. Dóna-me-la, ja te la busco jo.
Està aquesta Vogue, avui.
Però l'entrevista són 3 pàgines, al final.
Ai, que mono el dibuix!
Què diu el dibuix?
M'ho recomano que entreu al nostre Instagram a veure-ho, pels que ens esteu escoltant per la ràdio.
O que es comprin la revista.
Si esteu a Spotify, podeu posar vídeo.
Descriu-la una mica.
És un dibuix fet tot, diguéssim, amb un boli negre que imita una portada de la Vogue. I posa Vogue, abril 2010, a més abril, que és molt mono, i hi ha com uns nordets dibuixats, Fashion 2010, Flower Power, i com tot d'ítems relacionats amb la moda. La veritat és que és molt cuqui.
Abril 2010, la Bad Gyal tenia uns 13 anys.
Sí, amb 13 anys somiant sortir a la Vogue, i mira, al final...
Abril 2024 n'ets la portada, és una cosa que fa posar la pell de gallina.
Doncs sí.
Ha parlat de la polèmica amb Rau Alejandro, que recordem va ser lloc que no va voler ballar a dalt de l'escenari, no?
Va circular un vídeo on tots dos cantaven junts una cançó i ell s'hi apropava, però ella li negava una mica aquest moment de perreo i hi va haver moltes especulacions sobre per què la Bad Gyal li havia fet com aquesta cobra, no? Si hi havia hagut mal rotllo entre ells o què, o si havia sigut potser masclista Rau Alejandro en aquest gest, però ella diu que no veu res dolent de ballar amb ningú, però que no volia generar un titular com Bad Gyal, nova parella de Rau Alejandro, perquè no vol entrar gens en aquest joc de la premsa rosa, ens odia, Bad Gyal, titular, i que volia evitar-ho a tota costa.
I se n'ha mantingut molt apartada, realment ho aconsegueix.
Però li pregunten a cada entrevista el tema d'en Rau Alejandro.
És que...
És fort.
Potser hagués sigut millor ballar amb ell, que a més és veritat que la Badia també l'hem vist ballar amb molta gent. I mira, ja està, no? Però bueno.
Sí, però també entenc que no vulguis estar en aquest berenjenal.
De vegades és pitjor el remei que la malaltia.
Ah, mira, això sí que va així.
Això també és una frase cèlebre,
eh? No, li demanen per la Musca, o potser el fet de ser una revista tirada nacional, internacional...
No, ells no, no saben, saben, que la no saben qui és la Musca. La germana de Musca, i no al revés.
Li dirien com en Pallissé, Musaca.
Exacte.
No, però dic, ara que ja...
És que el dia que en Pallissé va dir Musaca, mirant així a la càmera.
Demà recuperem el tall. En Pallissé dient, ah, sí, la cantant Musaca.
I caiguda d'ulls, llavors, vull dir que sí.
I tant, no, Panxo, i a casa tan tranquil.
És a dir, com que ara hi hauria l'excusa que farà la cançó de...
Sexe sexy.
Amb la Musca, dic, potser d'aquesta manera la Musca comença a treure...
No, de moment cap. Només ha parlat de la seva família en genèric i no ha especificat que la seva germana també és una artista. Li hem preguntat, però, pels Reis d'Espanya, per aquella teuada que van tenir quan li van entregar el Premi de Talent Jove Internacional, i Batllal diu que van ser molt simpàtics, però que també li van comentar que encara no en tenien gaire bé de què va tot aquest rotllo de la música urbanet.
En els premis de la Vanguardia.
No sí, era, no? La pobra Badia l'ha parlat 15.000 vegades també d'això, sí, que la Letícia li va preguntar què portava sota i
sí,
ella va dir que nada
no,
i anar tirant.
Sí, sí.
Però clar, és que veiem tan poques coses que no siguin videoclips i actuacions de la Batgirl que quan fa alguna cosa extra ens hi agafem tots perquè volem més coses d'ella.
Bé, em pregunto quanta estona deus estar per concedir una entrevista a Vogue, perquè clar, són la sessió de fotos, que hi ha potser com 5 looks diferents
a
i
Windsor.
Que això és una estona. A Windsor,
que jo penso,
el viatge i el desplaçament que això implica, i després la conversa, que aquí són 3 pàgines potser 3-4 de paper, però això implica una conversa, no sé, de potser 2 hores.
Jo crec que molt llarga.
Molt llarga.
El mateix dia de les fotos, no. Creu que són dies diferents,
jo
no?
Jo crec que
per
són
no
dies diferents i jo... crec que la sessió de fotos deu durar mínim 3 dies.
La conversa potser no va ser Windsor, sinó que va ser Madrid o Barcelona. Mm, no ho sabem.
I pensa que nosaltres hem vist, 5, 6, 7 fotos deuen haver-n'hi.
Clar.
Suma-li 4 zeros
les descartades. M'agradaria veure-les.
6.000 fotos.
Es cobra per fer això?
Jo crec que
sí. Jo crec.
Sí?
Per ser portada de Vogue, jo crec que sí.
Sí. Molt bé, doncs molt interessant. Ja sabeu, si voleu llegir l'entrevista sencera, la Vogue d'aquest mes d'abril. Laura Grau, moltes gràcies.
Vinga, fins demà.
Que vagi bé, fins demà. Juliana, que vagi molt bé. Demà a partir de la 1.
Bueno, ella està mirant
el
mòbil.
WhatsApp i amb el teu TikTok. Bueno, és igual.
Són 59.
Tindràs, et diré una cosa, tindràs miopia.
Ja en tinc.
En tindràs més. De niños.
Mireu lluny i així...
Sí, sí, viu a carrer, a passejar.
Marta, que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà.